Bona nit. Són pràcticament les 9 i 33 minuts i això és l'Economia i Empresa. Llegim alguns titulars. Terratrèmol financer mundial. Dilluns negre als mercats de tot el món. Caos financer. La crisi s'encomana a la banca europea i ensorra les borses. I encara una altra. El terratrèmol colpeja el cor financer de la Unió Europea. El pitjor és que aquests titulars no són d'avui, són de fa 7 dies. Són alguns dels titulars que obrien l'edició dels diaris del dimarts de la setmana passada. Uns titulars que serveixen per explicar en paraules el que ha passat també avui. Si dilluns passat va ser un dilluns negre als parquets de tot el món, aquest, el d'avui, l'ha superat àmpliament. Aquell dia l'IBEX va caure a prop d'un 4% i avui ho ha fet un 6%. París va caure un 5% i avui ha reculat un 9%. La història es repeteix com en aquella pel·lícula de Bill Murray, Atrapat en el temps. I com en aquella pel·lícula, el pitjor no és que la història es repeteixi, sinó tenir la sensació de no saber quan s'acabarà el malson.
Economia i empresa, amb Àlex Bosch.
De seguida repassem com ha anat aquesta jornada negra als parquets de tot el món. A tot això es multipliquen les crides a la calma des dels governs i els organismes internacionals. La Unió Europea assegura que es donarà una resposta coordinada a la crisi. Tot plegat mentre el president de l'Executiu Central, José Luis Rodríguez Zapatero, prenia el pols del sistema financer espanyol en una reunió a la Moncloa amb els màxims dirigents dels principals bancs i caixes de l'Estat. Zapatero s'ha compromès a adoptar mesures immediatament per incrementar les garanties dels dipòsits dels ciutadans a les entitats financeres. A la segona meitat del programa d'avui parlarem d'una economista brillant, Beatriz Webb, amb la Muriel Casals, i acabarem parlant amb el nostre especialista en economia mundial, Joan Carles Suari. Comencem, doncs, gairebé 4:05 de 10 de la nit. El pànic s'ha fet amo avui dels parquets de tot el món. Josep Ramon Ruiz, bona nit.
Hola, bona nit.
La patacada ha sigut històrica.
Sí, la por i el pànic s'ha instal·lat en unes borses mundials tenyides de vermell i en plena caiguda lliure en un nou dilluns negre. L'IBEX 35, amb la segona caiguda anual més gran, s'ha desplomat un 6,06% i se situa en els 10.726 punts enmig d'un pànic venedor i una gran desconfiança, sobretot després de les noves dificultats d'algunes entitats bancàries europees que estan a tocar de l'Estat. Per exemple, recordem-ho que in extremis el govern alemany ha rescatat el banc hipotecari Ipor Real Estate, mentre la premsa del país ja apunta cap al Commerzbank com a la pròxima víctima. A França, el BNP París Bas s'ha fet amb el control de Fortis a Bèlgica i Luxemburg per uns 14.500 milions d'euros i a Itàlia, Unicredito, s'ha enfonsat després d'anunciar una ampliació de capital de 6.000 milions d'euros per apuntar als seus números. De ballada històrica, com deies, també a la resta d'europees. Frankfurt s'ha deixat un 7,07% i París un 9%. És la caiguda més important de la seva història enmig dels temors sobre la situació econòmica global. I és que hi ha molts dubtes sobre si el pla de rescat del sistema financer nord-americà, recordem-ho, 700.000 milions de dòlars, aconseguirà desbloquejar els mercats del crèdit i evitar l'entrada en recessió de l'economia dels Estats Units. Un augment del pànic venedor que ja havia enfonsat aquesta matinada passada la borsa del Japó, l'índex Nikkei, ha caigut un 4,25% fins a mínims d'ara fa 4 anys i mig i per primera vegada des del maig de 2004 ha tancat per sota dels 10.500 punts. I a mesura que la crisi financera es va cobrant noves víctimes a Europa, l'euro, la moneda única, cau fins a mínims de 13 mesos contra el dòlar. En zona de mínims anuals, el BCE ha fixat el seu canvi oficial a 1,3634 dòlars.
Déu-n'hi-do, gràcies, Josep Ramon. Bona nit.
Bona nit, fins demà.
I la patacada mundial a les borses també ha sacsejat amb força Wall Street. El president George Bush insisteix que els efectes del pla de rescat no seran immediats. Anem fins a Washington. Txell Feixas, bona nit.
Hola, bona nit. Caiguda històrica, la que està protagonitzant aquest dilluns negre, el Dow Jones, l'indicador més important de Wall Street, una sessió en la que ha arribat a perdre 800 punts, un 7,75%, la major caiguda en un sol dia des del 97, situant-se així per sota dels 10.000 punts per primera vegada en 4 anys. La incertesa generada pel contagi de la crisi financera a Europa ha pesat més sobre els inversors que l'operació de salvament bancari aprovada divendres pel Congrés. Llavors, Wall Street, recordem-ho, ja reaccionava amb fredor a un pla pel que el president Bush ha demanat confiança i paciència a l'hora de veure'n els resultats.
We don't want to rush into this. No volem entrar precipitadament en aquesta situació i que el programa no sigui efectiu. Per això encara trigarà una mica el retorn de la confiança en el sistema financer.
La Casa Blanca, en un comunicat, assegura coordinació i cooperació amb Europa per garantir la màxima estabilitat. Als Estats Units, però, ni l'anunci de la Reserva Federal de facilitar els préstecs interbancaris, ni tampoc la intenció del Tresor d'ajustar les subhastes de finançament a les necessitats actuals han suavitzat les caigudes.
Gràcies, Txell. Actualitzem dades. Aquesta hora el Dow Jones recula un 6,3% i el Nasdaq ho fa un 7,2%. Tampoc se n'han escapat les principals places sud-americanes. Buenos Aires, Joan Biosca, bona nit.
Hola, bona nit. Els índexs de les borses de São Paulo i de Buenos Aires, el Bovespa i el Merval, han caigut fins a nivells històrics, fins al 15% a São Paulo i fins a l'11% aquí a Buenos Aires, provocant que s'activessin les mesures temporals per evitar mals majors. És a dir, han deixat de funcionar les cotitzacions. Les autoritats monetàries han sortit a demanar calma i tranquil·litat, però tot sembla indicar que quan falten pocs minuts perquè acabin les sessions tant a Buenos Aires com a São Paulo, la cosa acabarà malament, amb caigudes al voltant del 9%. En el cas argentí, es tracta de la pitjor caiguda des del 2002.
I amb aquest panorama, i en un intent de tornar la confiança als ciutadans que tenen estalvis al banc, el govern espanyol ha anunciat que augmentarà la garantia dels dipòsits. El president del govern central, José Luis Rodríguez Zapatero, s'ha reunit avui amb els directius dels principals bancs i caixes. Anem fins a Madrid, Sifri Cres, bona nit.
Hola, bona nit. Zapatero s'ha compromès davant els principals banquers espanyols a prendre mesures per augmentar de forma immediata les garanties dels dipòsits bancaris existents. Aquesta garantia actualment és de 20.000 euros per dipòsit. Fons de la presidència del govern espanyol ha explicat que encara falta determinar la fórmula exacta com es farà, però que amb aquest compromís busquen augmentar la confiança dels ciutadans, els dipositaris i les empreses en el sistema financer espanyol. Aquesta mesura s'intentarà prendre de forma coordinada amb Europa, però si no es farà de forma unilateral. Després d'una reunió de dues hores a la Moncloa entre Zapatero i els presidents de la Caixa, Caja Madrid, Unicaja, BBVA, Banc Popular i el conseller delegat del Santander, tots han destacat la fortalesa del sistema financer espanyol i han valorat especialment la política del Banc d'Espanya durant els últims anys. A la reunió també s'han analitzat les mesures que els diferents governs i organismes financers estan posant sobre la taula en aquests moments, i Zapatero ha volgut saber l'opinió dels responsables d'aquestes entitats de cara a les pròximes cites europees, en especial a la cimera de Brussel·les, que es celebrarà la setmana que ve.
Gràcies, Sifrit. I a Europa, altres països han augmentat també les garanties dels dipòsits, alguns com el cas d'Alemanya, fins al 100%, però de moment no hi ha una acció conjunta i unitària davant la crisi. Els 27, però, s'esforcen a llançar missatges de tranquil·litat als mercats, en el sentit que es farà el que calgui per recuperar l'estabilitat. Anem fins a Luxemburg. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Àlex. Doncs el missatge que ha emès la presidència francesa de torn de la Unió Europea és un breu comunicat en què els 27 caps d'estat i de govern europeus es comprometen a aplicar les mesures necessàries per garantir l'estabilitat del sistema financer de la UE i els estalvis dels contribuents. El missatge vol ser de tranquil·litat, però el cert és que està mancat de concreció i dona a entendre que serà molt difícil trobar la fórmula d'actuació conjunta que el ministre d'Economia espanyol, Pedro Solbes, ha reclamat a la seva arribada a la reunió que els seus homòlegs de l'Eurogrup mantenen des de fa més de 4 hores aquí a Luxemburg.
Llevamos un trabajo especialmente intensivo en los últimos 15 días, intentando buscar una posición común. Ese ha sido nuestro leitmotiv y esa ha sido la razón por la que hemos insistido siempre en que exista una posición europea.
I mentre l'actuació coordinada continua lluny de ser una realitat, la llista d'estats membres que opten per ampliar els dipòsits d'estalvis garantits fins al 100% continua creixent. A Grècia, Irlanda i Alemanya ja s'hi han afegit Àustria, Dinamarca, Suècia i Portugal. Aquests països s'allunyen, doncs, de la proposta de Brussel·les de fixar els dipòsits garantits pels estalviadors europeus en 40.000 euros, és a dir, el doble que en l'actualitat. A tot això, el govern d'Islàndia, país que no pertany a la Unió Europea però sí a l'espai econòmic europeu, ha anunciat aquesta tarda que es farà amb el control dels bancs del país per fer front a una crisi financera que el mateix primer ministre ha qualificat de gigantesca. Només afegir, Àlex, que continuem a l'espera que acabi aquesta reunió dels ministres de l'Eurogrup, que, com dèiem, ja fa hores que mantenen aquí a Luxemburg.
Doncs, Oriol, gràcies i bona nit.
Bona nit.
Economia i empresa a Catalunya Informació.
3 minuts i 3 quarts de 10 de la nit, i encara relacionat amb tota aquesta situació de crisi, avui us hem d'explicar que el nombre de concursos presentats per afrontar insolvències s'ha gairebé multiplicat per 4
en un any entre les empreses immobiliàries. Sílvia Solanes, bona nit.
Hola, bona nit. L'altre sector on han incrementat de forma destacada els concursos de creditors és el de la construcció, en què s'han duplicat. En general, a tots els sectors, els concursos de creditors s'han incrementat un 138% en un any al conjunt de l'Estat. És a dir, mentre que de gener a setembre d'aquest any n'hi ha hagut 1.644, l'any passat en aquest mateix període se'n van presentar 689. Destaca també l'increment de sol·licituds de concurs de creditors per part de persones físiques.
Una situació, Sílvia, que va molt lligada a l'augment de la morositat, que ha augmentat un 10% l'últim mes.
Sí, en un any s'ha duplicat, això segons l'Associació d'Establiments Financers de Crèdit, que situa el deute actualment en 20.450 milions d'euros.
Poc més de 2 minuts i 3/4 de 10 de la nit. Repassem altres notícies en format més breu. La SECOT denuncia el retard en les devolucions de l'IVA a les empreses.
La patronal de Terrassa assegura que aquest fet compromet la viabilitat econòmica de les petites i mitjanes empreses. Segons la SECOT, el 56% de les empreses amb dret a devolució de l'impost del 2007 encara no l'han cobrat, un percentatge que augmenta fins al 60% en el cas de les empreses del sector de la construcció.
El ministre d'Indústria està predisposat a modificar el pla PIBE.
Tot i que ha demanat paciència, Miguel Sebastián reconeix que el pla no ha acabat d'arrencar i que l'estan estudiant per canviar-lo si 100 dies després d'haver-se començat a aplicar encara no funciona.
Si el 10 de novembre hacemos una evaluación del plan VIVE y vemos que ha sido insuficiente, como los primeros datos así parecen aconsejar, haremos una flexibilización del plan VIVE.
Les vendes dels petits comerços dels centres urbans de ciutats com ara Sabadell o Badalona han baixat el primer semestre.
Així ho diu el baròmetre elaborat per la Fundació Comerç Ciutadà. El seu president, Jordi Rotllan, diu que la baixada de vendes tindrà conseqüències en la contractació futura.
Evidentment, la lògica ens diu que aquest any hi haurà molta menys contractació de personal eventual del Nadal. Vull dir, això és evident.
Hewlett Packard acomiadarà 1.400 treballadors d'Alemanya.
Aquesta és la primera concreció pels pròxims 2 anys del pla reestructural del Consorci Informàtic arran de l'absorció de la companyia Electronic Data System Inc. El pla preveu l'acomiadament de 24.600 treballadors a tot el món.
El portal d'internet eBay anuncia la reducció d'un miler de llocs de treball.
Això és el 10% de la plantilla i l'objectiu de la mesura és consolidar el seu lideratge en el sector. eBay ha anunciat també una inversió extraordinària de més de 50 milions d'euros.
La Cambra de Comerç de Barcelona us ofereix aquest espai.
Repassem, doncs, les previsions informatives d'aquesta setmana. Demà estarem pendents de la reunió dels ministres i responsables de finances de la Unió. Sobre la taula de l'Ecofin, evidentment, la situació als mercats mundials. També demà se celebra a tot el món la Jornada del Treball Digne. Hi ha convocada una manifestació a les 7 de la tarda pels carrers del centre de Barcelona. I dimecres hi ha reunió entre el ministre de Treball, Celestino Corbacho, i els representants de la Unió de Pagesos per abordar la contractació en origen.
On vas tan elegant?
Tinc una reunió ara mateix, a Milà.
A Milà? Doncs arribes tard.
No, dona, no. És una videoconferència. A l'empresa hem instal·lat aquest sistema de reunió. I guanyem temps, agilitat, i puc ser a 2 llocs alhora.
A la Cambra de Comerç de Barcelona potenciem l'ús generalitzat de les tecnologies de la informació i la comunicació i assessorem les empreses per garantir la competitivitat empresarial. Cambra de Comerç de Barcelona. Amb les empreses per arribar més lluny. 902-448-448.
Moment de repassar les més destacades d'aquesta jornada. Saludem Núria Casanova. Núria, bona nit.
Bona nit. Doncs, a banda de les destacades qüestions econòmiques que ens ha deixat aquest dilluns, repassem altres titulars de la jornada. Els expresidents de la Generalitat, Pujol i Maragall, i els del Parlament, Rigol i Barrera, han fet costat a José Montilla en la negociació del nou finançament. Tots 5 s'han reunit avui per remarcar la unitat en aquesta qüestió. També destaquem que Dolors Montserrat deixa la presidència del Partit Popular de Barcelona. Avui ho ha comunicat oficialment al partit, que ha convocat els congressos provincials al novembre. D'altra banda, ens fem ressò de l'operació policial contra la prostitució al barri del Raval de Barcelona. Hi ha 30 detinguts. Se'ls acusa de proxenetisme o de delictes relacionats amb la immigració. I ara ens ocupem del trànsit. Equip viari, David Ubach, bona nit.
Bona nit. Doncs ha estat una tarda amb més complicacions de les habituals, tot i que ja fa una estona que s'imposa la comoditat. En una xarxa viària només destaquem que unes obres de reasfaltament tallen des de les 9 del vespre i fins a les 7 del matí de demà la carretera Nacional 2, al seu pas per Fornells de la Selva, amb desviaments senyalitzats cap a la P7.
I el temps. Aquesta nit tornarem a notar fresca, tot i que demà les temperatures seran elevades com les d'avui. I entre demà la nit i dimecres arribaran algunes pluges.
Gràcies, Núria. Bona nit.
Bona nit.
Tres quarts i dos minuts de tota la nit. Als Estats Units, el nerviosisme per la crisi financera es manté a flor de pell, malgrat l'aprovació divendres de la llei que permetrà al govern federal gastar 700.000 milions de dòlars per rescatar actius tòxics vinculats inicialment a les hipoteques del risc. I és que ara mateix no se sap quan i com s'implementarà aquest pla de rescat. Washington, Xavier Vilà, bona nit.
Hola, bona nit.
El treball polític està acabat, però l'econòmic tot just comença, no, Xavier?
Sí, i això fa posar els pèls de punta uns mercats volàtils com mai, amenaçats per una recessió en tota regla, com advertia dies enrere el Fons Monetari Internacional, i amb els dos ulls posats en quina aproximació pren el Departament del Tresor per aplicar el pla de rescat. Sembla que està pràcticament descartat que tots els actius es posin al mateix sac en un holding federal. La sensació que plana aquí és que l'administració intentarà establir preus creïbles pel mercat per aquells actius en possessió dels bancs. Preus que esdevindrien un nou estàndard a mig camí entre la xifra més alta que busquen les entitats financeres i la més baixa oferta pels inversors. Dit d'una altra manera, el govern intentarà esperonar el mercat conscient que amb 700.000 milions de dòlars no n'hi ha prou per comprar tots els actius tòxics. El problema de l'equació és que si el Tresor determina preus massa baixos, els bancs que han fet els deures i no han de ser rescatats hauran de viure amb un nou estàndard massa baix que els impedirà fer negoci. I, per altra banda, si el preu és massa alt, el contribuent perdrà bous i esquelles pel camí. De moment, l'autoritat monetària continua posant pegats a les vies d'aigua que entren al vaixell. Avui, la Reserva Federal ha anunciat que pagarà interessos a les reserves dels bancs comercials i, alhora, expandirà la finestreta per deixar diners als bancs amb més maldecaps.
Una d'aquestes entitats amb maldecaps, Xavier, és el Wachovia. Se'n sap ja el futur?
Encara no. Com saps, l'entitat californiana Wells Fargo anunciava dies enrere que es quedava amb Wachovia, una decisió tombada per un jutjat de Nova York que va atendre la queixa de Citigroup, l'entitat que assegurava tenir garanties per quedar-se a Wachovia cas que li calgués un rescat. La Reserva Federal ha irromput en aquesta disputa i treballa amb aquella idea que és més vella que l'anar a peu, o sigui, divideix i guanyaràs. L'entitat que presideix Ben Bernanke aposta per repartir Wachovia entre els dos aspirants per assegurar-ne el rescat i alhora calmar els mercats. Bé, això és un dia, esclar, perquè tots els indicadors apunten que els mercats no estaran tranquils en força temps.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Xavier. Bona nit.
Adéu-siau. Bona nit.
Catalunya Informació. Economia i empresa.
Noms. Amb Muriel Casals.
Muriel, bona nit.
Hola, bona nit.
T'hem de renyar o no?
Doncs potser una mica. Jo quasi bé tinc vergonya de mi mateixa. Fins avui no he portat un economista dona.
I és Beatriz Webb.
Beatriz Webb. Quan va néixer, de soltera es deia Beatriz Potter. Uh-huh. I es diu Webb perquè es va casar amb el Sidney Webb. Són famosos tots dos. Quasi sempre es parla de la Beatriz i el Sidney Webb. Però ella per si sola té prou entitat i en alguns llocs ara he llegit de les economistes més influents, perquè no sé si és pel fet de ser una dona va procurar que tots els seus treballs fossin aplicables a la pràctica.
I qui era Beatriz Webb?
Qui era? Era una anglesa, nascuda el 1858 i va morir el 1943, doncs una vida llarga. Era la filla, la que feia vuit, per tant, d'una família nombrosa, una família rica, il·lustrada i polititzada. El seu avi Potter havia sigut diputat, liberal, i ella va fer estudis de filosofia, de ciències, de matemàtiques, aquestes coses variades que feien la gent rica en aquells moments. El filòsof Herbert Spencer era amic del seu pare i ella va llegir molt de filosofia i va arribar a la conclusió, i ho escriu perquè hi ha els seus diaris, que el sacrifici d'un mateix pel bé de la comunitat és la millor característica dels humans. Ella mateixa també escriu que és d'una família rica, encara que és una família liberal i progressista, estan acostumats a manar i que ella vol conèixer com viuen els que no estan acostumats a manar. Uh-huh. Va a veure com viuen els treballadors del tèxtil i del port de Londres, escriu uns articles que criden l'atenció de la Cambra dels Lords, la criden a intervenir i l'anomenen en una comissió reial per l'estudi sobre les condicions de vida de la gent més pobra. Pensem que estem a finals del segle XIX, quan no hi ha seguretat social. D'alguna manera, l'existència de la seguretat social la hi devem amb ella i el seu marit i altres persones d'aquest estil. Ella també deia que col·laborava amb els polítics que treballaven amb la direcció que a ella li interessa, siguin del color que siguin. Després, ella i el seu marit, de fet, són del grup dels Fabians, és a dir, aquests socialistes socialdemòcrates, i tenen molt a veure amb la fundació del Partit Laborista el 1906. Tenen molt a veure, tots dos junts, també el matrimoni, amb la creació de la London School of Economics i Political Science. Sempre ens deixem a vegades el Political Science. O sigui, ells són economistes, però les ciències socials. Tenen a veure per què? Perquè el 1894 un ric advocat de Derby deixa una herència de 10.000 lliures, que en aquell moment són molts diners, a la societat dels Fabians, amb aquests socialistes. I ells diuen, amb aquests diners que fem, engeguem una nova universitat dedicada a les ciències socials. O sigui que la London School of Economics va ser creada per ells. Què deia? Els temes que li interessen. Millorar la situació dels pobres. Escrit també sobre les relacions de salaris entre els homes i les dones. Les dones poden treballar i guanyar un salari com els homes. Va escriure molt sobre cooperatives. S'interessa pel treball cooperatiu i s'interessa sobretot per les... Ell argumenta que funcionen millor les cooperatives de consum. Encara que aquestes cooperatives en algun cas puguin acabar comprant una petita fàbrica, però no creu tant en les cooperatives de producció.
Muriel, alguna anècdota, algun aspecte biogràfic que ens expliqui com era?
Una mica sí. Ella sembla que va tenir una història d'amor no feliç amb un polític liberal, el Joseph Chamberlain, ministre, i inclús alguns diuen que ella se li va declarar, o sigui, com una dona emancipada, i ell va dir que no, o sigui, que està molt bé, aquestes coses passen, i en aquella època era poc normal que fos la noia que es declarés. Després, al cap dels anys, es va casar amb Sidney Webb i li va dir que l'estimava, però que estimava més a la feina que ell. I tot fa pensar que va ser un matrimoni de companyerisme i de treballar junts, però no d'amor apassionat.
Doncs, Muriel, una vegada més, gràcies i bona nit.
Bona nit.
Economia i empresa. L'economia d'una altra manera. Economia mundial amb Joan Carles Suari.
Doncs aquesta mateixa tarda hi ha hagut un col·loqui sobre el moment econòmic internacional organitzat pel Cercle d'Economia. Entre els ponents hi havia Jordi Galí, director del Centre de Recerca en Economia Internacional i catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, Jordi Igual, professor de l'IES, i Josep Lluís Uller, economista. També hi havia en Joan Carles Suari, com a oient, no, Joan Carles?
Sí, avui m'ha tocat fer de periodista, sí. Aquest ofici, perquè encara no he paït.
Home,
massa.
Els economistes deuen estar disfrutant, no?, amb l'actual moment. Des del punt de vista d'experiència en primera persona, no?
A veure, des del punt de vista d'interès per les notícies
econòmiques... Evidentment que hi ha gent que pateix, i home, això sempre sap greu, no?
Però vaja...
Això que és un camp d'exploració enorme.
No, té molt d'interès, i d'aquí la iniciativa del Cercle d'Economia, que segons el seu president, Salvador Alemany, igual la prorroga, tot i que el moderador de la taula, l'Andreu Mascollell, ha dit espero que no l'haguem de prorrogar perquè el moviment canviï. Però vaja, ningú hi confia. De tota manera, a veure, calma. I més preocupació quan hi ha molta calma. Hi ha una cosa que ha dit en Jordi Igual, que m'ha fet molta gràcia, és que diu, home, ara ens queixem que hi ha molta volatilitat, però també ens podíem adonar que n'hi ha hagut massa poca durant molts anys. Volatilitat, és a dir, les coses eren massa constants, per dir-ho d'alguna manera, massa permanents. I m'ha recordat allò de la calma, que és mare del temporal, que ja ho hem dit moltes vegades. Bé, hi havia en Jordi Igual per la part financera, en Jordi Galí per la part de política monetària, i en Jordi Uller, en Josep Lluís Uller, que no ha vingut a parlar del que és estrictament el seu, que són els productes financers, sinó que ha vingut a parlar de l'impacte a Espanya. Mira, el que queda clar és que les causes estan clares. Hi ha un culpable, el senyor Greenspan, per un excés de laxitud en la política monetària a partir del 2001, després d'explotés la bombolla lligada a les .com, diguéssim, no? I a l'11S. Després, una altra causa ha sigut la manca de control, i aquí la control, hi ha hagut una discussió molt gran entre què és regulació, què és supervisió, que us l'estalviaré, nosaltres dèiem que hi havia un cert descontrol en el cas d'una activitat financera d'una dimensió molt important, de molta magnitud. Tot això que ha passat amb la subprime, diguéssim.
Això de que una cosa que era subprime acabés com a un paquet amb un nom realment extraordinari,
sí, per una banda, sofisticat
a l'altra banda del món, no?
Per una banda, l'ocultació i la distribució d'un producte que no era de fiar. Però és que, a més, és el que... No hi entraré perquè no tenim temps, però la dimensió del fenomen és el que t'esvera. Uh-huh. I aleshores... I després, molta estona s'ha parlat dels incentius perversos. L'economia, això és un tema molt recurrent. Però en aquest cas està clar, vull dir... Qui era l'animal que li donava una hipoteca per una casa de 300.000 dòlars a algú que només en podia pagar 100.000? Que no ho veia. És a dir, per què? Pues perquè li pagaven per hipoteca feta. És a dir, i aquí aquest és un cas d'incentiu pervers, però n'hi ha molts d'altres.
No? Les agències de rating, segurament, no?
Les agències de rating també han sortit, sí. També han sortit, també, a conseqüència parlant dels incentius perversos. Les conseqüències també estan clares. En José Luis Ollé ha dit una cosa molt divertida. Diu, tot el que puja, tot el que hauria de pujar baixa i tot el que hauria de baixar puja. Amb el respecte... A veure, la inflació no és veritat. Els preus sí que pugen, però la inflació ha disminuït. És a dir, el que cal esperar, és evident, des del punt de vista de carrer, és un decreixement econòmic. Jo penso que s'ha de parlar de recessió ja d'una manera prou clara. I d'increment de l'atur. El problema és quan durarà això. I això sí que no ho sap massa gent. Llavors, el tema de les respostes. Aquí hi ha una resposta que tots ens hem estat molt pendents de molt de temps, que és el Banc Central Europeu. Aquí, en Jordi Galí, que és un home que ha aprofundit molt en el tema, diu, el seu criteri, i he de dir que en el meu també, el Banc Central Europeu fins ara ho ha fet molt bé. Però és que, a més, ara que tothom apunta que rebaixarà el tipus d'interès abans d'acabar l'any una miqueta, el que està clar és que... I què? I què canviarà, això?
No canviarà res.
És a dir, perquè, entre altres coses, primer perquè estava enmig d'un marasme, i la política monetària per aquestes coses serveix poc, però és que, a més, pot una rebaixa del tipus d'interès garantir que baixarà el tipus d'interès que arriba a les famílies que es volen endeutar? Això, la diferència entre l'Euribor i el tipus d'interès oficial és un dels temes capdals. Que hi ha una fugida cap a la qualitat, és a dir, la gent ha abandonat el risc totalment i el que vol la gent són lletres del tresor i bons públics, és a dir, que les garantits. Pel que fa a l'impacte a Espanya, aquí tothom ha elogiat el Banc d'Espanya, tot i que se li ha tret una mica per cara, i aquí ha sortit en Joaquim Muns a defensar el Banc d'Espanya, perquè ell hi era, a dir diu que no ho veien, que aquesta exposició al sector immobiliari de les entitats financeres era excessiva, i el senyor diu que vol que faci l'Anc d'Espanya. Dir-ho, però un cop ho ha dit, si no li fan cas, què vol? Els coeficients que hi havia fa 40 anys, els coeficients d'inversió que hi havia a la banca, això seria impensable. I després, per acabar, la importància del dèficit comercial i les necessitats de refinançament. O sigui, una cosa molt clara. Aquí el que no tenim d'informació és quan cada entitat financera ha de sortir a refinançar-se.
Ja ho veurem. Joan Carles Soler, una vegada més. Gràcies i bona nit.
Bona nit.
I als clients, fins demà. Gràcies per la vostra atenció i també bona nit.